Parlem d'ictus. Per què es produeix un ictus? És una paraula que tenim molt, molt escoltada, eh? Però per què passa això? Això seria el primer què. Qui, hi ha una població de rics, li pot passar qualsevol, en qualsevol moment, com ho detectes? La pròpia persona que està a punt de patir un ictus ho pot detectar en prevenció? Com reaccionar si veus que li passa alguna cosa a una persona i arribes a la conclusió de l'ictus? Què has de fer? Com has de reaccionar? Després en parlarem d'altres històries, perquè, per exemple, si, és una qüestió que ja seria una qüestió de parlar amb administracions sobre l'atenció ràpida d'ictus en funció d'on et toqui. Una cosa és que et toqui, malauradament, si tens un problema amb un ictus, que et toqui a l'àrea metropolitana de Barcelona, i una altra cosa és que et toqui a una població rural o fins i tot a Lleida, perquè darrerament a Lleida només atenen de dilluns a divendres i a hores molt determinades. Això ja seria una qüestió molt de... Seria una altra qüestió, una qüestió més d'administració i de veure com estan les coses. Però, d'entrada, parlem de la part pràctica. Com hem de reaccionar? I per parlar d'això, parlem amb la Mar Escudero, que és infermera i coordinadora tècnica de la CECOS. La CECOS és la central de coordinació sanitària del sistema d'emergències mèdiques. Mar, bon dia, benvinguda.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Mar. D'entrada, què és un ictus? Per què es produeix un ictus?
Doncs mira, un ictus és el resultat o bé de l'obstrucció o bé del trencament d'una artèria del cervell. Llavors això dona una clínica que sí que produeix el que diem que és un ictus.
Ostres, però per què es trenca una artèria? Què ha de passar perquè es trenqui? No sembla una cosa fàcil, no?
No té per què ser fàcil, però són mecanismes o bé per factors de risc que tenim en les persones o bé perquè tenim alguna malformació, doncs es podria trencar. I l'altra opció és que es puguin obstruir, bé perquè tinguem una placa dins de l'artèria o per qualsevol altra causa que es pugui...
D'acord. Escolta, una persona que està a punt de patir un ictus ho pot detectar?
Doncs... Hi ha persones que poden detectar i d'altres que no són capaços de veure que els està passant un ictus. Bé, perquè no se n'adonen que, per exemple, se'ls ha tossat la comissura bucal, vull dir que no poden sorollar bé o no poden parlar de manera correcta. Ells no se n'adonen. Llavors, per això és molt important que la gent de l'entorn de les persones que tenen un ictus siguin capaços d'identificar els símptomes més freqüents.
Així, com aquests que estàs dient, quins serien els símptomes més freqüents d'un ictus? Ja mirant des de l'exterior, si jo estic amb una persona i li està passant, què hem de fixar? Quan he de sospitar?
Doncs mira, sobretot si hi ha dificultat a la parla o que no pugui moure un braç o una cama o que no tingui un somriure simètric. Aquests són els tres símptomes més habituals i per la qual cosa les persones de l'entorn d'una persona que té un ictus el poden identificar.
D'acord, i a partir d'aquí... Imaginem, no? Passa, jo ho identifico, com he de reaccionar? Què he de fer?
Doncs trucar immediatament al 112 o al 061, d'acord? Perquè és molt important que amb aquesta trucada posem en marxa el codi ictus.
Què és el codi ictus?
Doncs mira, el codi ictus és un sistema coordinat que permet la ràpida identificació, notificació i trasllat prioritari dels pacients amb sospita d'ictus agut a un centre de referència d'ictus per poder rebre la millor atenció. Val? Això redueix la mortalitat i la dependència de les persones amb ictus.
Per què és tan important? Bueno, això passa sempre en pràcticament totes les malalties, no? La prevenció, la detecció precoç, etcètera, pràcticament en totes les qüestions greus és essencial, no? Però en qüestions de ictus, per què és tan important actuar en les primeres hores?
Doncs perquè l'ictus és una patologia que nosaltres diem que és temps dependent. És a dir, que a més temps transcorregut des de l'inici dels símptomes, més probabilitat hi ha de que aquesta lesió del cervell es quedi sense poder acabar de recuperar-se. Llavors, quan abans arribem a l'hospital que pertoqui, abans podran rebre tractament i hauran major possibilitats de recuperar aquest cervell que s'ha danyat.
Ahà. Clar, quan parlem de cobertura, si parlem per províncies, Lleida seria la que pitjor cobertura té en aquestes qüestions. Què passa si tens la mala sort que això et toca allunyat d'un centre de referència?
Doncs hi ha molts sistemes, o sigui, com estem nosaltres tenim una capacitat organitzativa de poder portar el pacient al lloc on li toca. Val? En el cas d'una zona allunyada, no té per què ser no només a Lleida, però imagina't qualsevol persona que li passa enmig d'una muntanya.
Sí, sí,
de,
bueno, he dit Lleida per cobertura, però sí, si passa al Pirineu, jo que sé, a una vall del Pirineu, jo que sé, qualsevol cosa.
Doncs nosaltres en un moment donat enviem sempre el recurs més proper que tenim a l'abast i si l'accés no està accessible o tenim un altre tipus d'inconvenient per poder arribar al lloc, valorem l'activació de recursos més especialitzats, com no només el terrestre, sinó utilitzar el mitjà aeri o fins i tot a tirar de la mà dels companys d'emergències de bombers, per exemple.
Ahà. Clar, quan parlem de recuperació, quin percentatge de recuperació hi ha i quant temps estiguen a fer una recuperació de tot això, d'un ictus?
Doncs, segons les informacions que disposem, el 50% dels pacients que tenen un ictus agut, al cap de 3 mesos estan recuperats funcionalment.
Suposo que això també, no ho sé, ara jo t'ho pregunto per ignorar, disculpa la meva ignorància en algunes coses que pregunto, però per exemple, hi ha també ventall de gravetat des d'una cosa lleu a una cosa molt greu? Imaginem per això, dins per posar l'exemple més clar, no? Que t'atenen dins del temps correcte i tens l'atenció correcta, l'avís ha estat correcte. Suposant que tota la reacció ha estat correcta, hi ha un nivell de gravetat en funció del tipus d'ictus que et doni?
Doncs sí, sobretot influeix molt, per exemple, en el tema dels ictus que són per taponament o per obstrucció d'una artèria, a quin nivell afecta aquesta obstrucció. És a dir, si és un dels grans vasos cerebrals, nosaltres com ho sent, com a personal, tant des de l'atenció no presencial com presencial, podem aplicar l'escala RACE, que ens permet, que és una eina senzilla, ja dir, que pot predir que l'ictus afecta una artèria principal del cervell. Doncs saben que aquests ictus són més greus i poden tenir seqüeles més greus.
Clar, entenc que pot passar a qualsevol part del cos, un ictus.
A qualsevol part del cervell.
Del cervell, sí, sí. Del cervell.
Sí, sí.
Però
si... Com és una afectació... Perdona.
No, t'anem a preguntar si això, l'obstrucció d'aquesta artèria passa a una cama, no entendríem això com un ictus? No.
No. L'ictus es centra a nivell cerebral.
D'acord.
A nivell de les cames, de l'obstrucció d'una artèria de la cama, va per una altra via, una altra base, que també seria una patologia temps dependent, però va per un altre circuit diferent de l'ictus com a tal.
D'acord. Carai, com ha millorat? No sé, jo t'ho pregunto per si ho saps, en aquest cas, aquesta dada. Perquè jo, darrerament, hi ha hagut un els protocols han avançat molt, tot el que feu. En els darrers anys, com ha avançat tot això?
Doncs mira, s'ha avançat molt des del punt de vista de que s'ha fet que tothom que estigui en contacte amb el sistema sanitari tingui la formació adequada per poder fer front a un ictus agut. A nivell de la rapidesa a l'hora de poder fer l'activació, la identificació per part nostra, el trasllat i l'arribada el més aviat possible. I ja no només a l'hospital, sinó que al mateix hospital i que ha intentat escurçar aquest temps des que el pacient els entra per la porta fins que rep el tractament adequat. Per això és molt important que la gent pugui tocar el 112 o el 061. Perquè ja des del centre coordinador comencen a fer ja el preavís cap a l'hospital perquè tothom estigui esperant. Llavors, hi ha una molt forta conscienciació a nivell de sistema sanitari de que és una patologia que s'ha de tractar quan abans
millor.
I de la millor manera possible. Després també hi ha hagut tractaments, que potser això podria explicar un neuròleg, de com anar avançant els tractaments, diferents tractaments que hi ha per la resolució de l'ictus.
La darrera pregunta que et faig, Marc, agraint-te el teu temps, és temps dependent, un ictus és temps dependent, com molt bé has explicat, vull dir, les primeres hores són essencials. Quin marge hi ha de seguretat? Com abans millor, sí, però quin marge hi ha d'hores de mitjana?
Doncs, hores de mitjana, no sé quin temps tenim ara mateix de temps d'activació, però sabem que nosaltres, des del sistema, podem activar els codis ictus fins a 24 hores de l'inici de símptomes.
D'acord. Doncs escolta...
Doncs aquest és el marge que tenim.
Mare Escudero, infermera i coordinadora tècnica de la CECOS, de la Central de Coordinació Sanitària del SEM, del Sistema d'Emergències Mèdiques, gràcies per haver-te prestat a les nostres preguntes per aclarir-nos els temes d'addictus. Molt amable, molt amable.
Doncs moltes gràcies a tu.
Que tinguis un bon dia. Gràcies.
Gràcies. Adéu.